i també un centenar d'incidències, afortunadament, però cap d'elles de gravetat. Les 10 i 4, tornem amb més a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Nosaltres ens atem aquesta segona hora de programa. S'incorporen Miguel Mariño i Miguel Rosselló en aquest punt i saludem també els espectadors que just també s'incorporen en aquest moment. Ja sabeu, a les 9 a la ràdio, fins a les 12 a través de la ràdio i a través de la televisió. Dia de tornada del curs escolar i dia de tempestes. De moment no, però sí que es verà que se mantenen l'alerta per tempestes que comencen a escampar des de primera hora d'aquest dimecres, Joan.
Així és. L'alerta es mantindrà pel que fa a l'interior Mallorca i el Llevant. Alerta groga que s'activa a partir de migdia, però l'alerta taronja, la qual ja es va activar des de dilluns, va quedar desactivada des de just aquesta matinada. A partir del xat del matí, aquest dimecres s'han desactivat els avisos meteorològics, com dèiem, quan les pluges ja han caigut, però amb una normalitat que ha estat també clau per poder començar també les escoles, en la qual hi ha hagut afectació per temps. Per tant, també celebrant que el temps no hagi afectat aquest primer dia d'escoles. El gruix de la tempesta i les precipitacions d'aquest dimarts van passar per les Balears sense deixar incidents greus. En tot el dia, emergències ha registrat 82 incidències, la meitat durant tota l'hora baixa. Són caigudes d'arbres, alguna inundació i també problemes en el subministrament elèctric que s'han produït, sobretot a Mallorca. El pas de les precipitacions també ha deixat afectacions als aeroports de les Illes. Han empitjorat al llarg de l'hora baixa també aquestes connexions, ja que prop de 700 vols es van registrar i en retards i un centenar es van cancel·lar, però avui, igualment, malgrat els incidents locals, les pluges s'han notat i han caigut bé. És el balanç que es fa des d'emergències, des del servei també de meteorologia de l'AMET, ha plogut i ho ha fet bé. S'han acumulat 70 litres per metre quadrat, sobretot al ponent de Mallorca. A Palma han caigut 78 litres en total, a Sant Ferrer, que el dia 68, són els registres més destacats, també 44, a Sant Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassai, 40, a Esporles. Per cert, també, el que recordem, igualment l'AMET activa de nou els avisos grocs per pluges a l'interior, llevant de Mallorca, entre les 12 del migdia i les 7 del capvespre.
Podem saludar en aquest moment Aurelio Soto, que és cap del Departament d'Emergències, per demanar-li, sobretot, per al balanç de les darreres hores. Senyor Soto, bon dia i benvingut al dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Pues bueno, nosotros hacemos un balance positivo del paso de este frente. Primero, como viene habéis resaltado, o que habéis hecho un resumen preciso de las situaciones, es que ha llovido bien. Es verdad que nos enfrentamos a un frente con una gran carga de agua y una potencial capacidad de provocar lluvias intensas, como así lo ha sido puntualmente en sitios concretos, pero luego también es verdad que esa potencial agua que tenían cargada las nubes ha ido cayendo de una manera progresiva, lo cual es bueno, por supuesto, para las islas. Por otro lado, esto nos ha permitido también pues poner en marcha el sistema a través del plan Meteoval, en el cual todos los servicios de emergencias de la comunidad, con el apoyo de las administraciones del Estado, como es el caso de la EMET, y diferentes direcciones generales, como es Recursos Hídricos y Educación, junto con los consejos de las cuatro servicios de emergencias de los consejos y ciudades como Palma, pues a través del comité técnico hemos ido haciendo un seguimiento de la situación, tanto desde el punto de vista meteorológico como desde el punto de vista operativo, lo que ha permitido por ir reaccionando a esas incidencias que finalmente han acabado por ser 96, lo que ha permitido que la situación no haya pasado los límites aceptables de la emergencia. Además, positivo también por la actitud de los ciudadanos en las Islas Baleares. Creo que esto ya se convierte en una tendencia. Los ciudadanos en Baleares cada vez demuestran más sentido común y responsabilidad para hacer frente a esos incidentes puntuales, muchas veces muy difícil de prevenir exactamente dónde va a caer en un momento determinado una gran cantidad de agua, y sobre todo en un frente como este, frío arriba con temperaturas cálidas abajo, que en función de cómo se relacionen estos dos masas de aire pueden provocar que la lluvia sea intensa aquí o allí. Pues es muy necesario que el ciudadano tenga esa sentido común, esa responsabilidad para hacer frente y, sobre todo, evitar enfrentarse a los riesgos.
De totes maneres, senyor Soto, sí que és vera que hem guanyat un poc en el que seria la cultura de la prevenció, afortunadament, i en totes les desgràcies que han ocorregut, no?, els darrers temps, i me refereixo a la Dana de València i la torrentada de Sant Llorenç, sí que és vera que hem guanyat un poc de cultura de la prevenció. Estem compartint imatges amb els nostres espectadors, descrivint per als oients la majoria d'aquestes incidències, arbres caiguts, sobretot, inundació, clavegueram que s'havia romput. Podria descriure un poc les més destacades?
Sí, sí, efectivamente. Principalmente, numéricamente, lo que hemos tenido más ha sido caídas de árboles en carreteras, alguna ha afectado a algún edificio, alguna ha provocado la rotura de alguna cornisa, pero principalmente ha sido caídas de árboles, y en la ciudad de Palma. Más o menos Palma ha registrado la mitad de los incidentes en total. Entre estos incidentes también se han incluido en menor medida inundaciones. Y a partir de ahí, pues que como bien ha resumido el compañero, pues ha habido una serie de consecuencias, como que también ha habido la pérdida de suministro eléctrico en algunos puntos concretos a los cuales pues se le ha hecho frente desde el punto de vista de las compañías, y también alguna afectación por parte del alcantarillado.
Un recordatori que fem també per mantenir l'alerta taronja, en aquest cas, ja queda desactivada, però aquesta possibilitat de pluges, encara que a través d'una alerta menor, l'alerta groga, recordem, a Mallorca sí que s'activa a partir d'avui migdia a l'interior i llevant de Mallorca, no és així?
Així és, sí, sí, mantindrem l'avís groc per avui a Mallorca. Ara tindrem a les 11 tindrem la reunió del comitè tècnic per fer les últimes anàlisis meteorològics, també una avaluació de com anarà tot pla, i ja el que està previst que mantinguem solament a l'illa de Mallorca a l'alerta groga, i que es cancel·lin les alertes a Menorca, Eivissa i Formentera. Sempre seguirem també atents i pendents d'un altre nou canvi, que ara pues, estem en una època que són propicis a aquestes ràpides canvis meteorològics.
Senyor Soto, idò, podríem dir que el pitjor ja ha passat, que de moment prudència, sobretot a l'illa de Mallorca, i nosaltres molt agraïts que ens hagi atès precisament avui. Recordem els oients i els espectadors que Aurelio Soto és cap del Departament d'Emergències. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els espectadors.
Són les 10 i 12 minuts. Pegam una ullada a les càmeres que tenim sempre repartides en directe i que mos permet oferir aquesta fotografia a oients i espectadors sobre el que està passant en directe, que recordem, aquestes pluges només a l'illa de Mallorca estan ara mateix presents. Sí que és vera que se pot divisar mà a mà a Cala Torret, a Menorca, encara pega, són episodis de maror propis després d'aquesta tempesta, duint pràcticament 48 hores amb temperatures que també varien i oscil·lacions respecte als canvis a l'estat de la mà, que avui, com dèiem, pega amb força en aquest indret en concret. Si canviem d'imatge, oferim una altra estampa, en aquest cas ben diferent, mateixes illes, però temps totalment diferent. Alcúdia, a Mallorca, sembla que aquesta tempesta ja ha partit. Veiem una imatge amb la presència de núvols baixos, però sí que són molt més clars, el cel és molt més clar i cel que no la imatge que teníem, per exemple, durant la jornada d'ahir, no?, que se podien veure aquests cels grisos, no? De moment és el temps que hem vist ara en directe i que hem compartit amb la nostra audiència, però seguirem estan pendents, sobretot perquè les alertes continuen, tot i que no de la mateixa gravetat ni magnitud. Segur que alguns nins i nines han pensat abans d'anar a escola, necessitaré paraigua, necessitaré una jiqueta, afortunadament acompanyat, alguns llocs no tant, però després parlarem de l'inici del curs escolar, que també és notícia. Seguim repassant tota l'actualitat, és dimecres, dia 10, i passa precisament per al Congrés, per la primera sessió de control del Congrés. Podríem dir cara a cara entre president del govern Pedro Sánchez i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Què ha passat?
Així és, primer cara a cara en aquest nou inici del curs polític, també el Congrés. Parlàvem aquesta setmana al Parlament, jo també s'ha iniciat avui el Congrés. Ha començat oficialment el curs polític en el Congrés dels Diputats, en un moment en què, ho hem anat explicant aquest dia, les tensions entre la bancada socialista i popular van en augment, després dels retrets creuats dels darrers mesos. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha plantejat avui el Congrés de Sánchez, li ha demanat si qualque vegada s'aplicarà allò que exigia als altres. Una qüestió en què fa referència, previsiblement, a la petició que Pedro Sánchez, quan era líder de l'oposició, feia al llavors president del govern, Mariano Rajoy, perquè convoqués eleccions si no aconseguia que s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat. Escolta'm, aquest primer cara a cara que ha deixat, que s'han dit avui en aquest inici de la sessió al Congrés dels Diputats.
¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática?
Usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, vivienda sin casas, interior sin solución para los ocupas, transportes sin trenes serios en nuestro país, sanidad sin planificación sanitaria, exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo.
Una primera sessió de control marcada per la crispació, com era d'esperar. Tornant a altra de les notícies del dia, segur que pares i mares han dit, mira, avui és el dia de la tornada a la rutina, de l'inici del curs escolar, amb xifres, mirau, 161.000 alumnes i 18.800 docents. Aquest és el balanç d'inici de curs d'enguany, marcat per la davallada de les matriculacions, sobretot en el cas de l'escola de primària i secundària, però també amb l'augment, en aquest cas seria per l'etapa de 0 a 3 anys.
Sí, la Conselleria d'Educació ja fa temps que ha avisat que en aquest nou curs es reduirà l'ús de pantalles i es controlarà molt més la utilització dels telèfons mòbils. A més, quedarà prohibit el consum de begudes energètiques a les sortides escolars. També posen en marxa el nou currículum educatius en què es pretén incentivar l'ensenyament de les matemàtiques i reforçar el coneixement de les llengües. Per comprovar com han anat els ànims en aquest primer dia d'escola, avui hem anat fins a una escola, precisament, al Col·legi El Temple de Palma, per demanar a nins i nines també com se sentien en aquest primer dia. Podeu escoltar el que ens han dit.
Me la pasa muy bien, están con la misma familia y todo eso. Y ahora empecé el colegio y me parece una cosa muy gran, que el estiu se ha pasado muy rápido.
¿Tenías ganas de hoy de ir a la escuela?
Sí, molt.
¿Qué es lo que tienes ganas de hoy de ir a la escuela?
De ver a mis amigos.
¿Y tú tenías ganas, no tenías ganas?
No.
¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Estoy cansada.
Yo tenía muchas ganas de ir al cole. ¿Por qué? Pues porque ver a mis amigos disfrutar de Palma, sus playas...
No, realmente no tenía ganas ninguna. Me prefería estar en la misma casa durmiendo, ahora mismo.
Tengo muchas ganas de empezar el colegio este año nuevo. Estoy súper emocionado por cuántos deberes me van a poner, pero estoy muy emocionado de ver a mis compañeros y todo eso.
Jo he vist els nins molt emocionats, Joan, i molt contents, també, veritat.
Els nins i nins el manco estaven. Els pares encara més, també, de ja poder recuperar rutines, però ara hem de parlar també amb els professors i professors, els equips directius, per saber com ha estat aquest inici. Per això, ara volem guaitar diversos centres escolars de les Balears. D'entrada, saludam a Débora Iris Roger, directora del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, des Castell, de Menorca. Débora, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I saludant també a Cati Palau, del Centre Senyora de la Consolació de les Agustines d'Eivissa. Cati, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per atendre'ns en aquest dia intens, com és d'avui. Débora, començant amb tu, com ha estat aquest primer dia a les aules? També hi ha hagut molta alegria, una mica de caos també per tota aquesta emoció. Com heu viscut?
No, hi ha hagut un cert control, els fillets tenien ganes de venir, molta il·lusió, nervis a la vegada, però molt contents, la veritat.
Uh-huh. El mateix en la Cati, entenc que sí, sobretot alegria, Cati, també.
Sí, per supost. Hem estat des de les 9 rebent una avalanxa d'infants que entraven, la veritat que la majoria, molt contents, encara que nerviosos i emocionats.
I la pluja a Menorca, Débora, perquè aquí és vera que ha hagut sort, han pogut entrar els alumnes, depenent de quin indret, han més sort que uns altres, però allà com ha estat? El temps s'ha acompanyat?
Aquí a Menorca us ha respectat molt, perquè de moment només està nivolat, per tant, molt bé. Tampoc no fa tanta calor, també s'agraeix.
Cati, amb bossos, pluges, Eivissa, en aquest cas, com ha acompanyat el temps en aquest primer dia d'escola?
Afortunadament, avui molt bé. Ahir sí que vàrem tenir un dia amb més pluja, però avui de matí també estés molt respecte, la temperatura és una miqueta més baixa que els darrers dies, per tant, no podem demanar més per un primer dia de curs.
Com plantejau normalment aquest primer dia, Cati? Comença tu i després en Débora. Com, què se sol fer? Entenc que no començau ja directament amb la matèria, o sí? Quins plantejaments feu sempre en aquests primers dies?
Bé, depèn un poc de les etapes. La veritat que infantil i primària sí que ja venen en l'horari de tot el matí, l'horari habitual, i ja se'ls hi expliquen un poc com serà el funcionament de tot el curs i comencen una mica les dinàmiques habituals. Però secundària i batxiller només venen durant una hora. De 10 a 11 estan en el seu tutor i se'ls explica, bueno, se'ls dona l'horari, les normes, documents que han de signar les famílies. I demà ja sí que a les 8 des de matí comencen en l'horari habitual, una matèria darrere l'altra i ja tiram endavant.
Débora, entenc que el mateix també en el vostre centre?
Els nostres centres, sí, els fillets que comencen els 3 anys sí que fan un horari més reduït, que és una espanyola d'adopció. Els altres fillets de primària, horari normal, amb activitats una mica més de cohesió de grup, de coneixença de l'edifici. Realment, com a classe normal, avui encara no ho podríem dir, amb horari habitual, amb activitats més lúdiques.
Hi ha moltes novetats en aquest inici del curs escolar i algunes jo crec que són molt importants i que podem comentar. Cati, el tema de dispositius, mòbils, compta-nos com ho gestionava abans la vostra escola i sobretot també com ho farà a partir d'ara.
A veure, la veritat que les decisions de la conselleria ens semblen magnífiques. Nosaltres ja veníem tenint una prohibició per ús dels dispositius mòbils, però això ens reforça, ens recolza i la veritat que estem molt satisfets perquè d'alguna manera tant davant els alumnes com les famílies pues, tenim més força a l'hora de retirar un dispositiu mòbil i guardar-lo, que és el que fèiem aquí, fins que venen els pares a recollir-lo.
Per tant, el sistema és aquest, pel que explicàveu, no? Ja, quan entren a l'aula ja tenen una CAT, sol que sigui, per depositar allà els mòbils? Quan entren directament a l'escola, com ho feis?
No, el nostre centre, ells poden portar el mòbil però dins la motxilla i no fer-lo servir fins que surten. Si quan surten, han acabat l'horari i surten de centre, l'han d'usar, que ho facin, però al llarg de tot l'horari lectiu, tant el que és dins les aules com després en el pati, no el poden emprar. I si ho fan, el professor que ho detecta, els hi retira, es guarda el mòbil a la secretaria i han de venir els seus pares a cercar-lo. Mm-hmm.
Débora, també des del vostre centre, com ho gestionau? També entenc que prohibició d'ús de mòbils. Quin sistema feis?
No, nosaltres aquí a primària no duen mòbil, ho tenen prohibit.
Directament, eh? O sigui, ja també no han entrat al centre, entenem.
És un centre petit, bueno, és amb els alumnes de primària i infantil no trobam aquesta problemàtica, així com es veuen afectats a centres de secundària. Uh-huh.
Quins consells donaríeu? Jo diria a famílies i alumnes, val? Perquè avui és un dia important, és un dia de nervis, també d'acostumar-se, perquè és que, clar, després del ritme de l'estiu, tornem i tornem en aquesta roda, no? En aquest aixecar-se prest, en aquestes rutines, que també, benvingudes rutines, perquè tots mos fa falta. Però quin consell donaríeu, Cati, comença ara per tu, a pares, mares, alumnes, per enfrontar aquest inici de curs de la millor manera possible?
Home, jo penso que el primer és una actitud d'il·lusió, no? Per començar els curs en el millor ànim possible. I després, com diu, les rutines són fonamentals. Quan abans organitzin els avis d'anar-se'n a dormir prest, de fer les menjades a les hores, molt millor. I després, ja especialment els alumnes que tenen uns cursos més elevats, pues intentar... tenir uns hàbits d'estudi el més continus i diaris possibles. Nosaltres intentem ja que tinguin la seva agenda, que vagin apuntant dates d'examen, dates de lliurament de treballs, després les notes quan tenen una qualificació també duguin aquest control i tornar a la normalitat del que és un curs amb bon funcionament i regularitat, pues, el més aviat possible que adquireixin aquests hàbits, molt millor per ells.
Ai, sí, però és vera, Débora, que costa molt això de vinga, si comencem a fer deures, a estudiar un poc cada dia, i és vera que després és molt més senzill, però, clar, tot ho deixem per al final. Consells, què podíem afegir a l'argument de na Cati per encarar, per enfrontar aquest primer dia d'escola amb bons ànims, perquè queda un curs ben llarg. Així que t'escoltam, Débora.
Ai, perdona, no, és d'anar tots a la una, de tant famílies com mestres, com fiets, tothom, el que volem és que ells estiguin contents, que aprenguin, per tant, famílies, escola i alumnes han d'anar tothom junt.
Hem parlat de mòbils, però també volia demanar a una altra iniciativa de la conselleria de començar a reduir també la presència de pantalles. No de telèfon mòbil, sinó de aquests tablets. 3 anys venim amb un augment de tablets, de pantalles digitals, els coneguts com a Chromebooks i tot plegat. Cati, també comens per tu. Vosaltres també, com ho valorau això? És a dir, hi ha hagut per vendre un excés de pantalles, com veig tornar una mica en aquell paper i llapis i bolígraf d'un temps, una cosa intermitja, què creus?
Hem perdut una, Cati, però li podem traslladar si t'assembla la mateixa pregunta.
Débora, tu, Débora, has escoltat la pregunta, no m'ho has sentit bé?
Aquí nosaltres a primària considero que l'ús que en fèiem de les pantalles en cap cas ha estat abusiu. Uh-huh. De moment estem pendents de la normativa que mos ve de conselleria, però a primària infantil, de moment, continuarem fent una miqueta l'ús que en fèiem, que no era abusiu.
Mm-hmm. Sí, no, de fet, conseller, no parlava d'això, de començar a limitar-ne en els casos en què fos abusiu. Per tant, pel que diu na Débora, en el cas del seu centre no ha estat així. Intentar recuperar la connexió a na Cati, també una darrera pregunta que volem fer. Els pares i mares que vostres meten, perquè aquí a Balears ho hem parlat aquests dies, som la comunitat on cada vegada se fa més car comprar material escolar.
I se parla d'un 8% més
exacte,
cada vegada.
I és un increment anual. Què vos arriba també a les famílies? Perquè, clar, això cada vegada se complica més.
Aquí, com que el material escolar, cada família gestiona el seu, el que sí que ens transmeten és que, per el que fa a reutilització de llibres, que ara el programa que estem escrits, doncs estan contents. Perquè així la despesa que han de fer anual amb llibres s'abarateix bastant. Clar, el material que ells van comprant, bodis, llibretes, com tot, menjar, tot l'altre que s'han querit, també s'han querit en aquest cas el material escolar. De moment, ningú us ha transmès que no estigui content, almenys amb el programa que...
I d'aquesta manera comença el nou curs escolar, amb alguns reptes, amb menys pantalles, però amb la mateixa il·lusió, o el manco és el que se desprèn també per part dels professors, per part dels docents, abans escoltaven els alumnes, no? I ara els docents. En aquest cas, estic molt agraïda a Débora Iris Roger, directora del Centre d'Educació Infantil i Primària Àngel Ruiz i Pablo Descastell. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
gràcies a vosaltres.
Bon inici de curs escolar. I no sé si puc al Manco dir adéu a Cati. Me confirmeu que la teniu? Sí. Idò, Cati Palou, del Centre Senyora de la Consolació de les Agustines d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per atendre's. Bon inici de curs escolar.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Igualment. Idò, per cert, com ha anat l'inici de curs escolar per casa?
Ha anat bé, perquè nosaltres ja vam començar des de dilluns, o sigui que ja estem en matèria, sí.
Nosaltres adaptant-nos. Molt difícil, això d'anar-se a dormir prest. Això és el que més costa. Així que ànims a tots els oients i espectadors en aquest dia marcat en el calendari. Són quasi les 10:30, 10:28. Uns consells, tornem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Deu i 31 minuts. Es veu que s'han aixecat alguns avisos meteorològics per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, però ha estat una nit intensa que ha deixat precipitacions importants. Això sí, no ha causat incidents greus. Sí, moltíssimes incidències, més de 80, però no incidents greus.
No, i per tant ho celebram, i també volen saber les previsions i la valoració també d'aquestes jornades amb la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Maria José Guerrero, que ja poden saludar. Maria José, què tal? Benvinguda.
Hola, buenos días.
D'entrada podem dir que el pitjor, sense haver estat, evidentment, un desastre ni molt manco, però la part més forta d'aquests dies de pluges ja ha passat, això ja ho han superat?
Bueno, teníamos un episodio que yo creo que lo esperábamos con bastante ansiedad porque prácticamente no había llovido en todo el mes de septiembre. Entonces, en ese sentido, pues el episodio de lluvia ha sido bien avenido, ha dejado precipitaciones... pero claro, en algún momento, que sobre todo la madrugada del martes, con esa tormenta que ahora vemos en las imágenes, bastante aparato eléctrico, y luego lo peor de todo es que llevaba también asociado rachas de viento muy fuerte, que se ha producido algunos daños, ¿no? A unos incidentes. Llovió con intensidad torrencial. Por poner un ejemplo, en el aeropuerto de Palma, en el paso de la tormenta, se recogieron 34 litros. Pero claro, 34 litros por metro cuadrado. Pero eso, si precisamos que 22 de ellos cayeron en tan solo 10 minutos, pues nos da idea de la torrencialidad de la precipitación que cayó en ese momento de madrugada. Como digo, iba acompañado de rachas de viento, estimamos en una primera valoración entre 90 y 100 kilómetros hora, pero bueno, tenemos que estudiarlo más detenidamente, pues porque puede que haya habido algún aspecto claro. local, alguna canalización local del viento y de las rachas asociadas a la tormenta que pudieran haber dado más rachas de viento que las que s'han registrado en las estaciones.
I la previsió per avui? Què ens espera? Ara que dèiem que el pitjor ha passat, però què tenim previst per al dia d'avui, per la jornada de dimecres?
Pues mire, para hoy tenemos primero en algunas partes de la isla sol y ya, digamos, ha pasado lo peor del episodio que estamos diciendo adiós. No obstante, queda todavía hoy aire frío relativo en niveles altos de la vaguada que ha estado afectándonos en las últimas horas. Entonces, es con esta situación, hoy todavía esperamos que pueda producirse algunos chubascos acompañados de tormenta, sobre todo en la parte interior y del levante de la isla de Mallorca. La situación así va a continuar con ligera inestabilidad y predominando el cielo con pocas nubes y en general tiempo estable, pero eso sí, tanto para mañana jueves, incluso para el viernes, se espera que, o sea, no se descarta que pudiera haber algún chubasco local en la mitad este de la isla de Mallorca, algo también en Menorca. Es decir, que, bueno, que el tiempo mejora, pero todavía quedan esa possibilitat de chubascos tanto para hoy como jueves y viernes.
Idò, aquesta és la previsió, hem deixat enrere aquesta tempesta que deixava aquestes fortes rauxes de vent i afortunadament també ha hagut pluja, que això per al camp ha estat molt important. María José Guerrero és delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia. Com sempre, molt agraïts.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Igualment per vostè. Són les 10:35, hem de parlar dels viatges, de l'incerso, que sembla que cada vegada se compliquen, que cada vegada és més difícil. Hi ha menys places, per una banda, i més demanda. Ja me direu com se conjuguen aquestes dues qüestions. Sembla que hi ha, Joan, 879.000 places, mentre que l'any passat n'hi havia 7.000 més.
I això que els agents de viatge fa temps que demanen tot el contrari, que n'hi hagi més per poder respondre a aquesta demanda. A més, a això li hem d'afegir que de cada vegada hi ha manco hotels que s'adhereixen a la campanya, cosa que fa més difícil encara trobar plaça.
Pedro Fiol, col·laborador ja habitual d'aquest programa i president d'Aviva, ens acompanya per debatre totes aquestes qüestions. Pedro, bon dia. Que complicat per als jubilats poder partir de viatge enguany.
Cada cop es complica més perquè hi ha més demanda, com bé heu dit, hi ha més persones interessades per als programes de Sincerso, i això és normal perquè cada cop tenim persones que arriben a la jubilació de manera més saludable i activa, i també hi ha aquest fenomen de sociabilització entre persones majors i els atreu cada cop més aquests viatges de Sincerso. I com que tenim el mateix pressupost estatal per a aquest tipus de viatges i per altres coses, fa que aquesta partida pressupostària no pugui ser major i, en definitiva, tenint les mateixes places, en guany manco, perquè, com bé sabeu, hi ha 7.000 persones que pagaran una tarifa plana de 50 euros i aquestes persones, evidentment, pues, això surt del còmput total de places. Però amb un pressupost congelat, el que tenim sempre és el mateix nombre de places i, cada cop, una demanda més forta que fa que sigui més complicat aconseguir places.
El problema, sobretot, la manca de pressupost, si suma també que cada vegada manca hotels, pregunto, volen aquest tipus de demanda o no? Sobretot falta pressupost i, com a conseqüència, els hotels no s'hi poden sumar si no hi ha. D'on ve?
Jo crec que són dues qüestions diferents. Una cosa és la demanda, que cada cop creix i hi ha les places que hi ha, no en poden posar més, perquè penseu que el govern subvenciona un 22% del total del programa Sincerso, la resta surt de la bona voluntat, per dir-ho així, dels altres components de la cadena de valor turístic, agències, hotels, i jo crec que el fet de que cada cop hi hagi manco hotels és un tema de que Sincerso realment retribueix poc per les estadies que aquestes persones majors fan en els allotjaments. Si no record malament, són 25 euros per persona i vespre en pensió completa. Penseu que això és una xifra molt, molt baixa i que fa poc atractiu que el sector hoteler, sobretot en Sivent, mantengui obertes les seves portes amb aquest baix pressupost. Si tenen altres línies de negoci, tal vegada es pot compaginar bé. És a dir, si tu tens l'hotel ja de per si obert i rets un pot de turista alemany, britànic i d'altres mercats i ho conjugues en Sincerso, pot ser atractiu. Però un hotel de totes que només faci feina en Sincerso, evidentment, és inviable.
I se podria tornar a retardar el 6 d'octubre... No sé, què en penses? De moment tenim aquesta data.
Tenim aquesta data i a mi m'ha sorprès, perquè jo pensava que seria a mitjan d'aquest mes de setembre. Després es va mig anunciar arrel d'una reunió que varen tenir amb Mundiplan, que ara es dirà Mundicolor, recupera una marca existent de tota la vida, que molta gent segur que reconeix, i tot semblava que començaria la setmana del 23 de setembre. Aquest retard... seria especular, però jo crec que respon una mica tal vegada a temes tal vegada informàtics, és a dir, enguany Mundo Senior emigra la mateixa plataforma que Mundicolor per intentar facilitar les coses, ja que aquest tema dels suplements s'hauran de conciliar molt bé les dates perquè se puguin transferir als operadors tota aquesta informació, perquè com pots saber si un és repetidor, si aquesta informació no vessa a un programa centralitzat, no? Podria ser, per una part, això, i tot és especulació, i per l'altra, que hi hagi problemes en les contratacions hoteleres, perquè enguany, Sincerso s'ha endurit, no vol que hi hagi problemes de darrera hora, com ja ha passat alguna vegada, arribar clients a un allotjament i trobar-ho tancat, o no haver-hi reserva, i jo crec que s'està mirant molt, de manera molt exhaustiva, el fet de que no hi hagi cap... problema de darrera hora. Per això jo crec que s'està retrasant, però tot això són suposicions per la meva part.
Uh-huh. Si finalment s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat, se valora del sector que sí que se podria garantir una ampliació de pressupost, o això encara ningú ho sap en aquest sentit?
És que seria molt necessari. Si volem mantenir la dignitat d'aquest programa, que jo crec que fa una funció social vital per les persones majors, cal un replantejament no tan sol del contingut, que està molt bé que auditin, que les empreses concessionàries complesquin en el plet de condicions i que tot vagi bé, però també crec que se li ha de donar una volta. No podem tenir les mateixes destinacions, les mateixes activitats i tot ben igual que fa 20 anys, perquè les persones han evolucionat. I, de fet, com a data curiosa, ja la gran majoria de persones majors, a vegades, quan contraten aquells viatges a la península, ja no agafen ni el propi trasllat, que a vegades els guies se tornen un poc bojos cercant en els clients, perquè ja s'han agafat un cotxe de lloguer i s'organitzen el viatge per el seu compte. És a dir, que només aprofiten de Sincerso el vol i l'estadia i tot l'altre ho fan per el seu compte.
Sí. Cada vegada estan cercant més alternatives en els tipus d'Sincerso tradicional, no? En els tipus de viatge organitzat tradicional.
Correcte, perquè a més moltes vegades en temporada baixa segur que falta oferta complementari i això basta posar-nos a nosaltres com a referent. Tal vegada si venen a Platja de Palma trobaran un poc més de vida, però si van a la zona nord, per molt preciosa que sigui la zona nord, en l'hivern no és res. I per això jo crec que les persones en aquest moment, a veure que se'ls doni un portfoli d'excursions, que és de vital importància per les agències, perquè també és un guany addicional, però les persones se cerquen més la vida, fan més ús del transport públic, cotxes de lloguer i activitats per al seu compte per tal d'enriquir aquests viatges i donar-los una volta.
És que sap greu, perquè tenim unes pensions baixes que avui en parlàvem, que se presenta una iniciativa legislativa popular precisament per un complement a les pensions. Arriba aquesta època de l'any, la il·lusió de partir, i després les poques places, i que s'esgoten en quant de temps, Pedro? Perquè això és com si fos una subhasta de les que venen a les pel·lícules, perquè són hores, no?
Pràcticament en una hora s'esgota tot, i el que és una mica ridícul, per dir-ho d'alguna manera, com bé sabeu, hi ha dues convocatòries, començant amb 16 d'octubre, i 17 d'octubre hi ha una segona convocatòria. La de 16 d'octubre se li anomena plaça garantida, vol dir que totes les persones que venen dia 6 d'octubre se'n podran anar de Sincerso perquè tan sols són convocats un 10% del total. Persones amb molt baixa renta i persones que són tal vegada noves en el programa de Sincerso, que el primer any s'han apuntat i els hi toca aquesta primera convocatòria. Resulta que en aquesta primera convocatòria no se reserva ni un 7% del total de places, perquè aquestes persones, malauradament, en renta baixa, no es poden permetre anar de viatge. I després què passa? Que el segon dia, que serà 17 d'octubre, que són tots aquells que no han pogut reservar el primer dia, és quan ve el 95% de Sincerso i nosaltres no tenim capacitat per poder atendre a tantes persones i és una locura.
Que m'imagino que no hi ha consells ni recetes màgiques, no?, per poder entrar-hi.
No.
No
resar, per ventura. Que hi ha les coses per les entrades dels concerts de Coldplay.
Sí.
I després
en el nivell de Sincerso, quasi com dius, perquè clar, hi ha molta demanda, tothom s'acumula, no?, en això.
Sí. I per algun titular que era més fàcil aconseguir una entrada per anar a Taylor Swift, que no. Però és veritat veure que aquí hi ha un matís, que és que hi ha molt de tipus de viatges, i jo sempre dic que les persones que són més obertes i que tenen més flexibilitat de dates, els és més fàcil, perquè després venen les exigències, i jo ho entenc, la vida social de les nostres persones majors, el cuidat dels nets, tota aquesta vida social que tenen, que cada cop és més complexa i s'assembla gairebé una persona que està a nivell laboral activa. Però, clar, si tu realment només pots anar amb una data concreta, amb una destinació concreta, evidentment aquestes persones tenen manco probabilitat que una persona que s'apropa a la gent i diu Pedro, jo me'n vull anar de viatge,
el que hi hagi,
i aquí mos serà més fàcil.
Han de ser flexibles, si volen partir, eh? No, nosaltres no, encara no mos toca, però no, mos tocarà.
En general no està malament ser flexibles,
també,
tampoc.
Això, aplicable...
Que toqui viatge incerts o no te toqui.
Exactament, a les places de l'incerts o qualsevol cosa de sa vida. Per cert, no sé, enguany, si s'han endurit les condicions per les empreses adjudicatàries, això també ho podríem comentar, o una altra petició que també cal recordar és que hi ha com a més demanda d'habitacions individuals, no? Aquestes dues qüestions que també per acabar podríem recordar, com se gestionen.
Clar, les habitacions individuals ens sembla una cosa molt important, perquè cada cop arriben persones majors a la jubilació, que a vegades s'han separat, o bé el seu model de vida ha passat per les fredines, o bé són viudes. I està molt bé el fet de compartir sense pagar cap suplement, però hi ha persones disposades a pagar un suplement individual per estar totes soles. Cada any ens trobem en el mateix problema. I, de fet, com més puja la demanda, més persones amb aquest perfil tenim que volen estar en habitacions individuals. I moltes vegades deixen de fer aquest viatge, perquè jo ho entenc, compartir amb un desconegut a vegades no és fàcil.
No és fàcil. Flexibilitat, il·lusió, sens dubte, sort, perquè també és una qüestió de sort, i una data, el dia 6, tornarem a connectar, a veure, perquè, clar, dia 6 és un dia important, com dèiem, un dia marcat en el calendari per totes les persones que volen fer aquests viatges. Sempre ens assessora el nostre col·laborador, Pedro Fiol, a qui estem molt agraïts, com sempre. Moltes gràcies, Pedro.
Gràcies a vosaltres.
10:44, uns consells, ja ha tornat, perquè, clar, amb l'inici de curs tot torna. La nostra col·laboradora, Alba González, amb la seva secció Illes del Delicte, repàs els successos més destacats dels darrers dies. Tornant tot d'una.
Al dia. IB3 Radio es Servei Públic.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Au, i doncs, atam aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespoleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Del delicte, amb Alba González.
Són les 10 i 47 minuts. Continuem aquí al dia. Reprenem el nostre Illes del Delicte parlant d'un tema que mos ha arribat, la veritat, molt en escoll, que també hem abordat aquí al dia, en familiars directament de la víctima. Mos referim a Mati, aquesta dona de Mallorca, una dona de 72 anys, professora de ioga, que Alba, malauradament, va viure un tràgic incident a Indonèsia que va acabar amb la seva mort.
Així és. Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Obrim nova temporada del nostre Illes del Delicte, que m'agrada molt les vacances, però ja vos trobava a faltar a tots. I ho fem amb el cas, precisament, de Mati. Per què? Idò, perquè s'ha produït un crim terrible a l'altra punta del món, molt relacionat amb Mallorca, ha passat a Lombok, a Indonèsia, i a més, només en aquests darrers 30 dies han passat tantes coses, perquè va passar de ser una desaparició d'una dona de 72 anys afincada a Mallorca, que havia partit allà, no se sabien massa coses, i en qüestió de dies s'ha convertit en el que realment ha estat, en un acte criminal del que a poc es van resolent qüestions. I avui vos dic que per començar aquesta temporada un convidat molt especial, perquè mira que hi ha mitjans que han tractat aquest tema, jo mateixa també l'he seguit des d'aquí, des de Mallorca, van poder des del diari parlar amb la família d'en Mati, que a més feien aquest crit d'auxili a les administracions per dir, escolta, tenim una dona espanyola resident a Mallorca, desapareguda, i no, ells deien, ningú fa res. Però hi ha una persona, una figura que a nivell investigació, a nivell periodisme de camp, jo diria que en la seva essència més pura, que ha aconseguit desvetllar molts dels enigmes, no?, dels intents d'ocultació que s'han viscut en aquest crim d'en Mati Muñoz. Estem parlant de l'escriptor i periodista Joaquín Campos, que, atenció, avui ens atén des d'Indonèsia, des d'allà mateix. Buenos días, Joaquín. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas tardes desde Indonesia, desde la isla de Lombok.
Yo, en primer lugar, quería darte las gracias por esta investigación que no se ha terminado, que continúas allí trabajando en campo, muy importante para la familia de Matilde, que ha conseguido al menos saber algo sobre lo que le ha ocurrido. Y gracias también en nombre de todos aquellos que buscamos la verdad siempre en casos tan difíciles como este. A mí me gustaría preguntarte, Joaquín, ¿crees que si tu figura no hubiera existido, esa presión, ese ir a preguntar, ese estar allí, ¿hubiera habido o el caso hubiera sido todavía más lento? Es decir, ¿ha sido importante en este caso esa figura del periodista que ha intentado tirar de los hilos para saber la verdad sobre Mati?
Bueno, quiero aclarar algo primero. Yo trabajo en un tándem perfecto con mi compañera Mar Mas. Ella está detrás de la cámara, ella hace fotografías, yo redacto, soy el periodista, pero en lo que es investigación estamos los dos. Y sí, sin duda alguna, y queda mal decir esto, que el periodista se intrometa en la investigación, pero si no llega a ser por nuestra llegada, aquí no se habría hecho nada. Aquí había un caso abierto por desaparición, no había ningún miembro de la embajada ni el consulado de España. Por supuesto, ni la Interpol se la había citado, ni a la policía de Yakarta. La policía local, nosotros hablamos varias veces y nos aclaraba siempre, cuidado con lo que decís, es una desaparición, puede estar ahogada, puede haber ocurrido algo de salud. Y nosotros, desde que fuimos a ese fatídico hotel, donde ella, el que consideraba su casa, que fue donde le quitaron la vida, donde iba a menudo desde hace 3 años en estancias largas, desde que llegamos allí, en representación de la familia, para pasar también un poco desapercibidos, aunque también somos representación de la familia, vimos las actitudes, las negligencias, los cambios de parecer, las excusas, con pantallazos, con conversaciones grabadas, y por lo pronto, a la semana de nuestra llegada, los detenidos, primero se encontraron los efectos personales de Mala, que se ha comprendido que los propios asesinos lo pusieron allí deprisa y corriendo, y luego desgraciadamente se hizo oficial que Mati no, ya no estaba con nosotros y estaba enterrada en una playa durante la última semana, que es justo cuando llegamos nosotros.
Es que de hecho,
ya lo que reclamamos es que haya más investigación, gente implicada.
Estamos convencidos. Te iba a decir que es verdad que fue un revulsivo absoluto, porque cuando empezó, gracias a todo este trabajo, aprovechamos para enviar ese abrazo fortísimo a Mar también y hacerle extensivo este agradecimiento por esa investigación, por ese trabajo tan difícil, que yo sé lo que es trabajar en en campo y la verdad es que es muy complejo, o sea que enhorabuena a los dos y a todo vuestro equipo. Pero como decíamos, fue un revulsivo. Empezó a sacar el caso, a salir en medios de comunicación, empezaron tus episodios en YouTube contando, relatando ese caso y se empiezan a mover la policía allí y también entidades aquí, Joaquín, porque por ejemplo la familia, cuando hablé con ellos, se sentían totalmente desamparados, no entendían por qué. Por ejemplo, en un caso que también conoces bien, como un Daniel Sancho, que dio la vuelta al mundo, que España estuvo volcada, implicadísima, cuando en este caso además no estaba en el otro lado de la balanza respecto a la víctima o al autor de un crimen. Y en el caso de Mati, ¿por qué crees que no se le dio importancia a su desaparición o quizá tardó tanto?
Bueno, tenemos que entender que la comparación, las comparaciones suelen ser odiosas, pero comparar a Mati, desaparecida y ya oficialmente asesinada, con un asesino y descuartizador confeso que ya ha recibido una pena, una sentencia que casi le dio la pena de muerte y fue, uh-huh, al final pues una cadena perpetua, pues debemos entender que no es justo que el cónsul, que en esa época estaba en Bangkok, se recorriera a diario 700 kilómetros para asistir en avión durante un juicio que duró un mes para velar por los intereses de esta persona, que sabemos que es conocida en España por su padre y esencialmente por su abuelo. Claro, nosotros entendemos que no todo el mundo tiene la misma categoría, como persona sí, pero entendemos que hay gente que tiene contactos. Pero incluso aunque el padre de Daniel tuviera muchos contactos, que los tiene, lo que no podemos olvidar es que Mati Muñoz era una persona, una mujer de 72 años y que al menos necesitaba una leve coordinación. Porque nosotros no somos policías, ni somos diplomáticos, ni tenemos ningún tipo de nada para haber metido en vereda a la policía de aquí. Pero alguien tenía que haber venido con cara y ojos para organizar, para ser la correa de transmisión, para hacerse la foto de rigor, para que parezca que hacen muchas cosas. Pero simplemente con eso se habrían acelerado las cosas. Nosotros llegamos aquí el día 20, por lo tanto, un mes y 20 días después del fallecimiento de Mati, y aún no se había hecho nada.
Es terrible lo que cuentas y claro, ese sentimiento precisamente y esa cara, esos ojos que tú mencionas, afortunadamente hemos tenido la suerte desde España que hayas sido tú, la familia ha tenido la suerte de que hayáis estado tú y Mar trabajando allí. Vámonos con el hotel, porque el hotel está en el punto de mira desde el inicio, ya lo apuntabas tú, lo decía la familia, se sospechaba desde el inicio porque había cosas muy extrañas. A mí me gustaría saber, después de toda la información que has conseguido, ¿no?, de poner en tela de juicio ese mensaje que Mati no escribe, lo aseguran sus familiares, esas incoherencias, habitación, moto, alquileres, pagos, ¿cómo reaccionan ahora contigo? ¿Cómo responden a tus preguntas si es que ya te dejan todavía ir al hotel o hablar con ellos? ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento con ellos?
Bueno, a nosotros nos han tratado muy bien y nos siguen tratando con respeto, pero tenemos que explicar que desde que la policía hace oficial la detención de los dos presuntos asesinos, que además reconocen los hechos, la policía ya no quiere que nadie esté medrando más, porque al final son dos miembros de su familia. Esto es una comunidad cerrada, diríamos, ¿no? Una comunidad de gente trabajadora, de gente en algunos casos campesinos, la mayoría que trabaja en la zona de Playa de Senguí, y es un golpe muy fuerte para ellos que dos de sus vecinos estén encausados por haber asesinado a una turista para robarle. Entonces, el hecho de que nosotros sigamos, porque tenemos las pruebas, tenemos las fuentes, tenemos los testigos y estamos seguros de que hay más gente del hotel incriminada, no decimos en la acción del asesinato, pero sí en el conocimiento de lo que estaba ocurriendo y, por lo tanto, en la defensa, ¿no?, en esconder a los asesinos y al crimen que habían cometido. Queremos hablar con la policía, llevamos días intentándolo, nos está costando Dios y ayuda, pero de aquí no nos vamos, no solo hasta que la autopsia se haga oficial, que eso es seguro que se va a hacer, sino hasta que la policía entienda que lo que para ellos eran indicios y se quedaron ahí, para nosotros esos indicios se han convertido en pruebas fehacientes. Y bueno, en las próximas horas creo que van a salir cosas importantes y imagino que la policía tendrá que retomar la investigación por la cuenta que le trae, no solamente para su imagen, sino para la imagen de la isla, que sigue estando señalada, porque esto es un lugar donde desde que hemos llegado hace 3 semanas se han producido 2 asesinatos,
Madre mía.
Tristemente, lo de Mati, ya sabemos lo que ha ocurrido, el crimen de Mati, y coincidió un ahogamiento. Diríamos que es un lugar, esto no es Bali, ¿de acuerdo?
Yo
esto
precisamente, no es Bali, Joaquín, ahí. Respecto a eso, que quería preguntarte, porque yo no sé si esa zona, si Lombok, si allí donde estáis, es un lugar seguro, es decir, es un lugar seguro para turistas, o quizá también se suma esa posible, yo no sé si existe una pequeña red local, como dices, de encubrimientos, de decir, oye, mira qué bien, te pongo a este turista en bandeja, así podemos robar, porque sabemos que en el establecimiento ya había habido otros ilícitos que se cometieron. Entonces me gustaría saber si crees que hay algo estructurado detrás o se debe simplemente a delincuencia habitual en la zona.
Nosotros tenemos un pantallazo en donde Mala, una de las que nosotros creemos que tiene, que calla porque tiene cosas que decir que no quiere decir, tenemos un pantallazo donde ella reconoce tener un familiar directo en la comisaría de policía. Nosotros hemos investigado lo que hemos podido, evidentemente no podemos, es muy grave asociar una cosa con la otra, pero hemos descubierto que es cierto, y eso no quiere decir que ese familiar se haya molestado en defenderla. Pero para nosotros no tiene ningún sentido que después de las pruebas concluyentes en donde han mentido, han tergiversado, han contado una cosa a un testigo, otra cosa a otro cliente, otra cosa a nosotros, lo tenemos grabado, con pantallazos, con acciones gravísimas que queremos explicar a la policía, que estas personas, no sé, que no, al menos que no vuelvan a ser llamadas para un interrogatorio más profundo. Y bueno, y lo que la ley te ha que
y decir. Y sobre todo, que se pueda hacer justicia, porque desafortunadamente ya no se puede hacer nada por la vida de Mati, pero sí, al menos a través de vuestro trabajo, que desde aquí me gustaría daros todo nuestro apoyo y reconocimiento a los periodistas que, como decía Alba, buscan la verdad. Se nos acaba el tiempo. Joaquín, muy agradecida porque nos hayas atendido en directo desde Lombok. Gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un honor.
Tot el suport en aquests periodistes que fan bona feina. Moltíssimes gràcies, Alba, per aquest testimoni.
Ara ja sí, fins la setmana que ve.
Notícies i continuem.